Bon dia. Salvem les Valls presentarà un contenciós administratiu contra la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental del traçat de la Brian a la Vall d'en Bas i demanaran també mesures cautelars per retirar l'anunci de licitació de les obres.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El mes d'agost políticament és inhàbil i no pots presentar documentació a la Generalitat, però en canvi sí que per tempos van passant els dies, no? I aquests dos mesos que han donat de la licitació, un mes ja el perds perquè no pots presentar cap documentació, però sí que a primers de setembre nosaltres presentarem el recurs contenciós administratiu i a partir d'aquí doncs seguirem la nostra lluita. Nosaltres fins ara teníem els tempos de que havíem presentat un recurs d'alçada de les al·legacions que havíem presentat al setembre de l'any passat. Estàvem pendents de si les contestarien o no, han passat pràcticament els dos mesos i no les han contestat.
És el portaveu del col·lectiu Moisès Amon. El col·lectiu acusa el govern d'haver actuat amb nocturnitat al fer l'anunci de licitació el darrer dia abans de les vacances d'agost. En aquest sentit, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas considera que queden molts aspectes pendents de resoldre abans de licitar les obres de les variants. Posa d'exemple com es gestionarà la situació a la zona de l'escola Bern Tallat, una de les més afectades pels treballs. L'alcaldessa té la sensació de que les presses en licitat de la Generalitat venen propiciades per la pressió de les eleccions municipals. L'escoltem.
Necessitem que ens donguin unes garanties que fins ara no hem trobat dintre aquest projecte constructiu. Que tanquin el projecte constructiu i el licitin quan creiem que no se'ns ha donat resposta, doncs no ho veiem bé, no ho veiem clar, creiem que, bueno, no ho oblidem, no? A menys d'un any vista tenim eleccions, hi ha una pressió des d'Olot i des de les preses, però clar, penseu que la solució passa pel municipi del cantó. Nosaltres no tenim aquesta prioritat, no? de fer aquesta obra.
De seguida repassarem aquest i d'altres temes. Abans, però, és dimecres 5 d'agost del 2026 i el dia doncs té molta més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Els experts del Centre de Vacunacions Internacionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa destaquen la prevenció com el factor clau per no agafar cap virus ni malalties en les viatges internacionals. Afirmen que és important vacunar-se quan es viatja a zones de Sud-amèrica, Àfrica i també el sud-est d'Àsia. També diuen que s'ha de vigilar en quines zones es banya la gent i beure sempre aigua embotellada. De fet, el doctor del Centre de Vacunacions Internacionals, Oriol Aguiló, explica què pot passar si no es fa cas de les recomanacions.
Bueno, els bacteris més freqüents és els que donen la diarrea del viatger, el més freqüent és l'Escherichia coli, però també hi ha paràsits com giardies, ameves, campylobacter, sigela, una sèrie de bacteris que podríem agafar, no? És per això que recomanem beure aigua embotellada per protegir-nos precisament d'això.
Sant Esteve d'Olot ha guanyat notorietat des del seu nomenament com a basílica. Així ho reconeix el rector de la parròquia, mossèn Pere Domènec. El canvi també ha suposat més compromís per garantir el seu manteniment i més facilitats per accedir a subvencions. Aquesta tardor farà 2 anys que Sant Esteve té el títol de basílica.
I llavors aquest reconeixement, en el fons, no només és que hi ha una vessant de patrimoni importantíssim, en aquest cas, en aquestes esglésies basíliques, i també que hi ha una vida parroquial significativa. Vull dir, i llavors això, de fet, quan és un títol en l'església, però ha fet que se'n parlés i que fins i tot la ciutat fos més coneguda al ser basílica.
La societat no està preparada per la lactància materna d'infants més enllà dels 3 mesos. Aquesta setmana és la setmana de la lactància materna. Un estudi de l'Organització Mundial de la Salut recomana com a mínim alletar-los durant 6 mesos. A més, aporta beneficis tant per a l'infant com per a la mare. Escoltem la Marta Figueres, llevadora de l'Hospital d'Olot, que ens en dona més detalls.
Les xifres a la Garrotxa no són dolentes de lactància materna, però potser el manteniment és el que ens sol costar una miqueta més. No, l'Organització Mundial de la Salut ens diu, no, mínim 6 mesos, 2 anys o més. Clar, arribar potser aquests 2 anys és el que jo crec que potser és el treball, no, que hem de fer com a societat, que les mares puguin arribar aquests 2 anys, 3 anys, tranquil·lament. És veritat que la mare que gaudeix d'això 3 anys tampoc ho va dient a bombo i platillo, de mira, fa 3... Vull dir que són poques les també que poden arribar.
I els especialistes detecten un augment de les consultes pel control obsessiu del son amb rellotges intel·ligents. Els experts asseguren que cada vegada hi ha més joves preocupats per les dades que els proporcionen aquests dispositius, fins al punt d'obsessionar-se per aconseguir un descans perfecte. Tot i això, remarquen que els rellotges poden ser útils sempre que se'n faci un ús responsable. El doctor especialista en l'anàlisi del son, en aquest sentit, Eduard Estivill, també el psicòleg especialista en son, Oriol Mercader, expliquen que els rellotges poden oferir una estimació útil d'alguns paràmetres, però encara estan lluny de substituir una anàlisi clínica.
El rellotge, en el fons, és un sensor que tracta de monitoritzar el que passa mentre dormim. Però quin és el problema? És que encara no som prou desenvolupats per saber exactament com és el nostre son.
El rellotge el que fa és com un algoritme, que et fa com una aproximació de forma indirecta. Mira la temperatura del cos, mira la respiració, mira els moviments, i amb això mira l'oxigen. Es pot aproximar amb un 60%, 50-60%, per exemple, amb les fases del son. Per tant, et pot dir bastant, i a mi m'ajuda molt això, bastant de forma acurada el temps que has estat dormint.
I el club tenista de l'Olot en esports incorpora 3 jugadors per la pròxima temporada. Es tracta de Shodai Sakane, Dylan Chaperon i Juan Pedro. En total, seran 6 els jugadors que conformaran la plantilla, ja que les 3 noves incorporacions s'afegeixen a Rafa de las Heras, Damien Provost i Miguel Ángel Pantoja. El director esportiu del club tenista de l'Olot, Oriol Puigmal, dona més detalls del jugador japonès.
És un jugador que no el coneixia abans que vingués a Olot. El va fitxar a Burgos l'any passat, està jugant també a França i compaginarà aquestes dues lligues. És un jugador esquerrà, és bastant agressiu el joc, vull dir, és un estil de joc que ens agrada, perquè a nosaltres ens agrada el tenis taula vistós, i aquest noi el té.
I el sènior masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas ja coneix el seu calendari a Copa Catalunya. Debutarà el 27 de setembre contra el Club Bàsquet Adepaf Xots. El conjunt garotxí vol repetir els resultats de la temporada passada, en què van acabar a la part capdavantera de la classificació. Van acabar entre les primeres 4 o 5 posicions.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món. Doncs a Catalunya, Espanya i el món, la jutge demana a la Guàrdia Civil si va rebre cap avís de l'entrada massiva a Ceuta. També ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per analitzar si darrere de l'acció hi ha un grup criminal. La situació dels menors de Ceuta, un nou camp de batalla entre el PP i el PSOE. El president de Ceuta demana auxili al govern espanyol perquè assegura que estan vivint una situació límit. Es complica la identificació dels morts de Ceuta mentre continuen buscant els desapareguts. La Guàrdia Civil creu que els pròxims dies poden aparèixer més cossos de persones que intentaven creuar pel mar. Dues menors ferides greus en un accident a les atraccions de la Festa Major de Tona. La fallada mecànica en una de les atraccions ha deixat en total 9 ferits, la majoria lleus. L'Àtic, comprat pel govern d'Ayuso, hauria costat 6,3 milions d'euros a la Comunitat de Madrid. El govern espanyol ha demanat la dimissió de la presidenta madrilenya i un particular ha denunciat l'operació al Tribunal de Comptes. L'Europol torna a incloure l'independentisme català a l'informe sobre terrorisme a Europa. El document assenyala que el moviment sobiranista està fragmentat i operativament feble i no té una capacitat de violència sostinguda.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I pel que fa a la previsió meteorològica, descarregaran xàfecs dispersos i tempestes en aquesta àrea, però seran més probables cap al Ripollès, Garrotxa, Berguedà i Cerdanya, amb possibilitats de calamar-se. Algun ruixat es podria estendre fins al Pla de l'Estany i Osona. La temperatura a primera hora del dia ha estat més alta que la de la matinada passada. Durant el dia la calor es manté en aquests valors semblants, una temperatura màxima que s'està movent entre aquests 31 i 36 graus, amb valors més elevats a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De cara a dijous, al matí començaran ruixats al terç oest del país. A mesura que avanci el dia, els xàfecs podran aparèixer en gairebé qualsevol punt del territori, tot i que serà menys probable que plogui al litoral i a Ponent. La temperatura baixarà arreu del país i es notarà sobretot a Ponent i al seu terç nord.
Ràdio Olot, ja es toca.
Ràdio Olot, ja es veu.
Ràdio Olot ja és part de tu. Descobreix la nova aplicació per a dispositius mòbils de Ràdio Olot. Ràdio online.
Podcasts.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. La nova app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes i ho fem amb el tema de portada, i és que Salvem les Valls presentarà un contenciós administratiu contra la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental del traçat de la variant a la Vall d'en Bas i demanaran mesures cautelars per retirar l'anunci de licitació de les obres. El col·lectiu excusa el govern d'haver actuat amb nocturnitat al fer l'anunci de licitació el darrer dia abans de les vacances d'agost, Joel Tallant.
A Salvem les Valls no li ha sorprès l'anunci de la Generalitat de divendres passat en què licitava les obres de la variant d'Olot i les preses per un valor de 447 milions d'euros. Diuen que han rebut la notícia amb serenitat, però preocupació, perquè, segons ells, la mesura dificulta el debat amb la ciutadania. El portaveu del col·lectiu, Moisès Mont, diu que el govern de la Generalitat ha anunciat la licitació l'últim dia de juliol, conscient de que amb les vacances d'agost l'administració queda aturada i guanyant, per tant, un mes davant de qualsevol reclamació.
El mes d'agost políticament és inhàbil i no pots presentar documentació a la Generalitat, però en canvi sí que per tempos van passant els dies, no? I aquests dos mesos que han donat de la licitació, un mes ja el perds perquè no pots presentar cap documentació, però sí que a primers de setembre nosaltres presentarem el recurs contenciós administratiu i a partir d'aquí doncs seguirem la nostra lluita. Nosaltres fins ara teníem els tempos de que havíem presentat un recurs d'alçada de les al·legacions que havíem presentat al setembre de l'any passat. Estàvem pendents de si les contestarien o no. Han passat pràcticament els dos mesos i no les han contestat.
Mon ha dit que la licitació de les obres no atura el full de ruta amb el que treballa Salvem les Valls i que continuaran els tràmits previs per presentar el contenciós administratiu al mes de setembre. Consideren que la pròrroga de la declaració d'impacte ambiental al tram de la Vall d'en Bas no està jurídicament justificada.
Han prorrogat la declaració d'impacte ambiental del traçat de la Vall d'en Bas, perquè fins ara només havien prorrogat el tram d'Olot, faltava prorrogar el traçat de la Vall d'en Bas, i no han demanat informes a les parts implicades, només han demanat informes al Parc Natural i al Departament de l'ACA, i creiem que aquí doncs ha sigut un fallo greu sobre el tema de la pròrroga. I a més no han considerat que el fet de que l'aqüífer es protegís després de l'aprovació de la DIA no ho han considerat un canvi substancial, i per tant ells consideren que no hi ha hagut cap modificació en durant tots aquests anys.
En un comunicat, a Salvem les Valls lamenta la falta de prudència, més debat i una major sensibilitat envers el territori, i exigeix que els informes ambientals siguin rigorosos, actualitzats i suficients per garantir que les decisions públiques es prenen, diuen, amb totes les garanties.
I l'Ajuntament de la Vall d'en Bas considera que queden molts aspectes pendents de resoldre abans de licitar les obres de les variants. Posa d'exemple com es gestionarà la situació a la zona de l'escola Bern Tallat, una de les més afectades pels treballs. L'alcaldessa té la sensació de que les presses, al licitar de la Generalitat, venen propiciades per la pressió de les eleccions municipals.
Magda Roca ha recordat que la variant és una obra imposada per la Generalitat i que davant d'aquesta imposició només els queda que exigir que es faci tan bé com sigui possible. Diu que calen garanties, que ara mateix no es donen, i afegeix que les presses dels últims dies per licitar les obres tenen moltes lectures.
Necessitem que ens donguin unes garanties que fins ara no hem trobat dintre aquest projecte constructiu. Que tanquin el projecte constructiu i el licitin quan creiem que no se'ns ha donat resposta, doncs no ho veiem bé, no ho veiem clar, creiem que, bueno, no ho oblidem, no? A menys d'un any vista tenim eleccions, hi ha una pressió des d'Olot i des de les preses, però clar, penseu que la solució passa pel municipi del Cantó. Nosaltres no tenim aquesta prioritat, no?, de fer aquesta obra.
L'alcaldessa de la Vall d'en Bas diu que ha arribat un moment en què dona la sensació de que la Generalitat vol treure's de sobre la pressió constant que suposa la variant.
Creiem que aquí s'ha volgut fer ràpid feines que potser s'haurien d'haver fet anys enrere i no s'han fet, i ara arriba, no?, aquest punt en què sembla que tot s'ha de donar per fet i hem de tirar endavant i treure'ns-ho de davant. Una mica la sensació ha estat això, no?, d'anar al Departament de Territori i que tinguin ganes, doncs, de treure's tota aquesta problemàtica que comporta, no?, la variant de les preses Olot, però que passa a la Vall d'en Bas.
Segons Roca, hi ha alguns aspectes preocupants sobre els quals ningú dona resposta. Com afectaran, per exemple, diu, les obres a la zona del Bertallat?
Al final estic en un espai que és el barri, entre el barri Bertallat i l'escola Bertallat, que, per exemple, aquí tenim tota una casuística, no?, de moviment de terres, perquè el túnel passa aquí darrere, i, o sigui, com es farà, no?, el moviment de terres, el moviment de camions i de cotxes en aquesta zona, no?, el tema acústic, no està ben estudiat.
Segons el calendari previst, les obres de la variant haurien de començar la primavera de l'any que ve.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Més notícies del dia d'avui. Cada vegada és més freqüent que la gent faci viatges internacionals i visiti zones que són propenses en algunes ocasions a haver-hi un alt índex de contagi de malalties tropicals, entre d'altres. Durant aquests mesos d'estiu, que és quan la gent viatja més, nosaltres hem anat a parlar amb el Centre de Vacunacions Internacionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa per saber què s'ha de fer per poder viatjar a aquestes zones amb la màxima seguretat possible. Una de les membres del centre, Imma Galán, explica quin és el procediment que realitzen un cop vols marxar de viatge.
Primer hem de mirar l'estat vacunal del pacient, si està ben vacunat amb les que són sistemàtiques aquí a Catalunya, i aquestes han d'estar posades, si, bueno, se recomana. I llavors recomanem les que es posen als països, depèn del país que va, són una dosi, a vegades són de record, d'altres són tres dosis, és que depèn de cada vacuna.
Alguns dels exemples de possibles malalties que el viatger podria agafar són la febre groga a Sud-amèrica, països d'Àfrica situats en el que s'anomena el cinturó del meningococ, i també a zones com l'Aràbia Saudita i el pelegrinatge a la Meca, on es recomana les vacunes pertinents. Tot i això, Galán explica que el més important és la prevenció del viatger un o dos mesos abans de marxar.
El més important, tot viatger, és la prevenció, ja sigui, no?, hi ha la prevenció per les malalties que s'encomanen per aigua i aliments contaminats, bueno, oral fecals, i que això seria l'hepatitis A, el tifus, el còlera, i tot això, aquesta prevenció els expliquem. Després hi ha la prevenció per la malària, que a part de la profilaxis de les pastilles s'ha de fer també tota una prevenció amb repel·lent, i expliquem tot el que s'ha de fer.
A part de les vacunacions que s'haurien de fer, segons els experts, també és important no banyar-se en certes zones i beure sempre aigua embotellada. El doctor del Centre de Vacunacions Internacionals de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Oriol Aguiló, explica què pot passar si no es fan cas de les recomanacions.
Bueno, els bacteris més freqüents és els que donen la diarrea del viatger. El més freqüent és l'Escherichia coli, però també hi ha paràsits com giardies, amebes, campylobacter, sigela, una sèrie de bacteris que podríem agafar, no? És per això que recomanem beure aigua embotellada per protegir-nos precisament d'això.
Els experts expliquen que és rellevant que quan tornin, si han d'anar a l'hospital, és important que mencionin que han estat en un país tropical, ja que moltes malalties tarden temps a començar a veure's els seus efectes.
Depèn de cada malaltia. N'hi ha algunes que poden mesos, eh?
Sí, qualsevol persona que vingui a urgències, per exemple, amb una febre després d'un viatge, hem de fer una gota grossa per descartar una malària si és un país endèmic de malària, i especialment si no s'ha fet la profilaxi.
A l'Hospital d'Olot, l'única vacuna que no es pot posar és la de la febre groga, que es posa a Santa Caterina, Girona. Tot i això, les vacunacions per poder marxar de viatge no són gratuïtes i demanen que s'acudeixi a l'hospital un o dos mesos abans de marxar. Avui també hem de parlar de Sant Esteve d'Olot, que ha guanyat en notorietat des del seu nomenament com a basílica. Així ho reconeix el rector de la parròquia, mossèn Pere Domènec, llac. El canvi també ha suposat més compromís per garantir el seu manteniment i més facilitats per accedir a subvencions. Aquesta tardor farà 2 anys que Sant Esteve té el títol de basílica.
Actualment a les comarques gironines hi ha 4 basíliques, la catedral i basílica de Sant Feliu de Girona, la de Castelló d'Empúries i la de Sant Esteve d'Olot. Aquest reconeixement ha provocat que es parli molt més del temple principal de la capital de la Garrotxa, segons ha reconegut a Ràdio Olot i Olot Televisió el rector Pere Domènech. Si bé el dia a dia no ha canviat massa perquè es fa el mateix que es feia quan era una església, sí que hi ha el compromís de mantenir-la i més facilitats amb les administracions.
I llavors aquest reconeixement, en el fons, no només és que hi ha una vessant de patrimoni importantíssim, en aquest cas, en aquestes esglésies basíliques, i també que hi ha una vida parroquial significativa. Vull dir, és amb... I llavors això, de fet, quan és un títol en l'església, però ha fet que se'n parlés i que fins i tot la ciutat fos més coneguda al ser basílica.
Pere Domènech explica que el manteniment de l'edifici de la Basílica de Sant Esteve és un dels grans reptes del moment. El marca un pla director que especifica clarament quines són les actuacions més urgents, només assumibles amb el suport dels feligresos, la ciutat i el bisbat. En aquest sentit, en els últims anys s'ha pogut fer una intervenció molt important al teulat, s'ha refet la pintura i s'ha modernitzat l'electrificació. Un dels elements més vistosos ha estat la recuperació de les figures de la façana gràcies a l'acció decidida dels amics de Sant Esteve i del Santuari d'altura. Les tasques de manteniment, però, no s'aturen.
El manteniment general és importantíssim, sobretot per no haver de fer actuacions puntuals, diguem-ne, que reclamen llavors un sos. I després és del mateix patrimoni posar-lo al dia, a l'abast i divulgar-lo. És evident, ara, per exemple, doncs, hi ha una empresa que tot el que hi ha amb corcs, doncs hi ha una intervenció. A vegades doncs, ha passat amb els retaules.
Pere Domènech reconeix que les millores no sempre es poden executar amb la celeritat que caldria, i és que cada intervenció pot ser especialment cara. Un exemple, la recuperació dels quadres del pintor neoclàssic Joan Carles Panyó, que es poden veure a la Capella del Santíssim.
Mira, un projecte, per exemple, són els quadres que hi ha a la Capella del Santíssim, els quadres d'en Panyó. Se n'ha restaurat un i quedaria tots els altres. Què vol dir? Esclar, a vegades una actuació petita d'un quadre es pressuposta en 24.000 euros i un diu, ui, sí, però la subvenció doncs serà 6.000 i llavors s'ha de fer això.
L'església de Sant Esteve d'Olot en va rebre el reconeixement de basílica l'1 de novembre del 2024. Va ser el papa Francesc qui va donar aquest títol al principal temple de la capital de la Garrotxa.
I la societat no està preparada per la lactància materna d'infants més enllà dels 3 mesos. Aquesta setmana és la setmana de la lactància materna. Un estudi de l'Organització Mundial de la Salut recomana com a mínim alletar-los durant 6 mesos. A més, aporta beneficis tant per l'infant com també per la mare ja en bretxa.
La setmana de la lactància materna es fa des del principi dels anys 90. Amb aquesta iniciativa es pretén donar a conèixer i animar a mares a alletar la seva criatura. Aquest fet crea molt més connexió de simplement alimentar el nadó, i és que aporta beneficis. No només és un aliment, sinó una forma de crear i un vincle únic cap al bebè. Des de l'Hospital d'Olot, en néixer, s'incita la mare a alletar la criatura un cop nascuda. També se'ls ensenya la forma i la manera correcta de donar aliment al nadó. La lactància no només és un fet dels primers mesos, sinó s'hauria d'estendre molt més. En parla Marta Figueres, llevadora de l'Hospital d'Olot.
Les xifres a la Garrotxa no són dolentes de lactància materna, però potser el manteniment és el que ens sol costar una miqueta més. No, l'Organització Mundial de la Salut ens diu, no, mínim 6 mesos, 2 anys o més. Clar, arribar potser aquests 2 anys és el que jo crec que potser és el treball, no, que hem de fer com a societat, que les mares puguin arribar aquests 2 anys, 3 anys, tranquil·lament. És veritat que la mare que gaudeix d'això 3 anys, tampoc ho va dient a bombo i platillo, de mira, vull dir que són poques les també que poden arribar.
Hi ha una acció que es fa quan es compleix els 3 mesos de vida, i és que el nadó, al celebrar aquest primer trimestre, com que el bebè ja pot ingerir aliments i aigua, se'ls deixa de donar llet, quan no hauria de ser així. La llet no hauria de substituir-se, sinó complementar l'alimentació. Tot i que no és tan fàcil alletar a vegades, tot depèn de la mare. Per part de l'Hospital d'Olot ofereixen ajuda i atenció en aquestes situacions. Verònica Estudillo és infermera pediàtrica de l'Hospital d'Olot.
Ens trobem amb mares, a vegades amb dificultats, o mares que comencen amb obstruccions, amb mastitis, no? I l'importància de donar el mateix missatge és molt important, no? Què s'ha de fer, com s'ha de fer? Això també és una cosa, és una eina i un recurs de dir bueno, si et trobes amb això, doncs que sàpigues que pots fer això, que tinguis en compte aquestes coses, perquè al final n'hi ha mares que potser no tindran mai cap problema, però n'hi ha d'altres que tindran problemes i potser aquestes són les que necessiten un acompanyament més acurat i necessiten saber com abordar o com passar, no?, aquest procés.
Amalletar el nadó es produeix beneficis únics no només per la criatura, també per la mare. Prevenir el càncer de pit o fer més forts els ossos són beneficis que la mare pot obtenir a part del vincle únic i especial que es du a terme amb el nadó.
I els especialistes detecten un augment de les consultes pel control obsessiu del son amb rellotges intel·ligents. Els experts asseguren que cada vegada hi ha més joves preocupats per les dades que els proporcionen aquests dispositius fins al punt d'obsessionar-se per aconseguir un descans perfecte. Tot i això, remarquen que els rellotges poden ser útils sempre que se'n faci un ús responsable, Natàlia Moreno.
L'augment de l'ús dels rellotges intel·ligents també s'ha traduït en més consultes relacionades amb el son. Molts pacients arriben als especialistes preocupats per les mètriques que els mostra el dispositiu, tot i que aquests aparells encara tenen limitacions a l'hora d'analitzar amb precisió el descans. El doctor especialista en l'anàlisi del son, Eduard Estivill, i el psicòleg especialista en son, Oriol Mercader, expliquen que els rellotges poden oferir una estimació útil d'alguns paràmetres, però encara estan lluny de substituir una anàlisi clínica.
El rellotge, en el fons, és un sensor que tracta de monitoritzar el que passa mentre dormim. Però quin és el problema? És que encara no som prou desenvolupats per saber exactament com és el nostre son.
El rellotge el que fa és com un algoritme, que et fa com una aproximació de forma indirecta. Mira la temperatura del cos, mira la respiració, mira els moviments, i amb això mira l'oxigen. Es pot aproximar amb un 60%, 50-60%, per exemple, amb les fases del son. Per tant, et pot dir bastant, i a mi m'ajuda molt això, bastant de forma acurada el temps que has estat dormint.
Els dos experts coincideixen que aquests dispositius poden ajudar a prendre consciència dels hàbits de descans i fomentar rutines més saludables. Ara bé, també alerten que en persones amb un perfil més perfeccionista o amb tendència a l'obsessió poden acabar generant més angoixa que beneficis. Per això, Estivill i Mercader recomanen no donar més importància a les dades del rellotge que a les sensacions del propi cos.
Una persona que no tingui una relació amb el son dolenta, per mi em sembla molt bé perquè genera consciència, pot fins i tot arribar a millorar hàbits. Ara, quan una persona comença a tenir hipervigilància o té algun tret obsessiu o perfeccionista, aquí sí que podria fer més mal que bé.
El primer que li recomanem és que es treguin el rellotge. És a dir, si, fixa-t'hi que són aquest tipus de gent que és gent que es preocupa. Fixa-t'hi la paraula, preocupa. Aquesta gent que vol saber totes aquestes coses sobre el son que, en el fons, no li reporten cap benefici. Perquè que tu sàpigues que has dormit amb un son lleuger no vol dir que la nit següent dormis millor. I l'únic que fa és preocupar-lo durant el dia.
Els especialistes recorden que la millor manera de saber si s'ha descansat prou continua sent valorar com se sent la persona al llarg del dia i no obsessionar-se amb les puntuacions que ofereixen aquests dispositius.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports, el club tenis taula Olot ho vol tenir tot a punt per poder començar la temporada de la millor manera. Una temporada que ja de per si és històrica, perquè el conjunt luti participarà per primera vegada a la Champions, la màxima categoria intercontinental a nivell de clubs. Per fer-ho, el club tenis taula Olot ha incorporat tres jugadors després de les sortides d'Esmudenko, Koshiba i Arnau Pons. El primer jugador que han incorporat es tracta del japonès Shodai Sakane. El director esportiu del club tenis taula Olot, Oriol Puigmal, dona més detalls del nou fitxatge.
És un jugador que no el coneixíem abans que vingués a Olot, el va fitxar a Burgos l'any passat, està jugant també a França i compaginarà aquestes dues lligues. És un jugador esquerrà, és bastant agressiu el joc, vull dir, és un estil de joc que ens agrada, perquè a nosaltres ens agrada el tenis taula vistós i aquest noi el té.
Un dels altres jugadors que han incorporat també és esquerrà i en aquest cas Olot serà la seva segona prioritat. Es tracta del francès Dylan Chaperon, qui té un joc també bastant atractiu.
Està entrenant a Portugal i també jugarà a la Lliga Portuguesa i a la Lliga Francesa, donant prioritat a ell a la Lliga Francesa. Mm-hmm. Després, quan nosaltres tinguem necessitats i tot, el segon equip, per dir-ho manera, som nosaltres. Vale? També és un jugador també, doncs, que té un estil de joc molt maco, vull dir, els cops són molt nets, i també és un joc agressiu, també és esquerrà.
Una de les baixes més sonades és la d'Arnau Pons, jugador que ha estat molts anys amb el conjunt olotí i que entès i de fet s'ha integrat al màxim dins el club i la seva filosofia. Pons marxa per provar una altra aventura fora d'Espanya. Per substituir-lo, el jugador escollit és Juan Pedro, jugador nacional procedent del Burgos.
Jugador que el conec també des de que érem petits, perquè és de la meva edat, havíem competit a campionats d'Espanya, doncs alguna vegada m'havia tocat jugar contra ell. I també és un jugador molt complet, no és espectacular amb cap cop, però és complet amb tot. La temporada passada va estar a Burgos, bueno, no va acabar d'encaixar amb el grup d'allà, també igual que el Sacane, estaven junts allà, i llavors bueno, li vam fer una proposta a nosaltres i també va venir.
El conjunt olotí ja es prepara per a finals de mes competir a les eliminatòries de la Champions i començar a preparar la temporada a Superdivisió. I del tenis taula marxem ara a parlar de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas ja coneix els rivals per aquesta temporada Copa Catalunya masculina. Enguany jugarà contra equips com el Club Bàsquet Castellet, l'Argentona, el Prat, el Palamós i el Club Bàsquet Sala, entre d'altres. El conjunt garrotxí ha quedat emparellat al grup 2 i tornarà a jugar contra equips de tota Catalunya. El conjunt de la Vall d'en Bas començarà la temporada el 27 de setembre contra el Club Bàsquet Adepaf Xots com a local. El primer partit com a visitant serà la segona jornada contra l'AS. L'equip acabarà la primera volta contra el Gaudí Foro Sardenya com a visitant i, per tant, tancarà la temporada com a local contra aquest mateix equip. El campionat es divideix en tres fases: la fase prèvia, la final i la final a quatre descens. La fase prèvia es disputarà pel sistema de Lliga a doble volta de tots contra tots en cadascun dels dos grups. La final la jugaran els equips classificats en primera posició i la fase final a quatre la disputaran el segon i el tercer classificat de cada grup. Ascendiran a Supercopa masculina els equips participants en la final i també els equips que hagin guanyat la final a quatre descens. Pel que fa als descensos, els equips classificats de la 11a, 12a, 13a i 14a posició són els que baixarien a primera catalana masculina. El conjunt de Sant Esteve d'en Bas vol repetir els èxits a nivell de resultats de la passada temporada, on van quedar a la part alta de la classificació en el seu debut a la categoria. I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimecres 5 d'agost del 2026. Com sempre, més informació a garrotxadigital.cat i també a les nostres xarxes socials a Instagram, Twitter i Facebook. I gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.